Escoltes, un programa de la xarxa d'emissores municipals valencianes.
Així comença La Represa, un programa de debat, de diàleg, de reflexió i d'introspecció. En definitiva, un programa de trellat.
Bon dia per les pràmigues, amics, i benvinguts una volta més a La Represa, un programa de trellat. Avui tenim un nou programa i, com tots els nostres programes, avui tenim un convidat molt especial.
Francesc Fenollosa i Ten, nascut a la Vall d'Uixó, a la Plana Baixa, el 1955. I ara mateix em dedico a fer tallers de doblatge per tot el país.
Moltes gràcies, Francesc, per haver respost a la crida del nostre programa.
Un plaer.
Com hem dit a la capçalera, avui tenim un programa molt especial, no? Avui tenim amb nosaltres també Àlex Ordaz, de Ficció en Valencià.
Hola, què tal?
I res, doncs anem a començar ja en aquesta entrevista, que serà un repàs a la història de pràcticament tot el doblatge en el nostre país, no?
Sí, si fa no fa, jo vaig començar l'any 88 aproximadament. Ja s'havia fet alguna cosa abans d'aquest moment en el qual vaig vindre jo a València a treballar, a Xirivella en concret, a Estudis Pertegàs, que ja va desaparèixer, se va transformar després en Abac Estudis, que també ha desaparegut. Però en aquell moment ja s'havien fet algunes coses en valencià i en castellà, així a nivell del doblatge en valencià. En castellà pel Canal 10, una emissora que emetia, crec que era, si no recordo malament, des de Luxemburg o per ahir, que era per via satèl·lit. I després les primeres emissions en valencià, que van ser dibuixos animats que feien a través del canal regional de Televisió Espanyola, per Aitana, no? Era l'Aldea de l'Auró, perdó, i algunes altres produccions.
Mm-hmm. Aleshores podem dir, no, que tu comences en el doblatge en l'any 88, anteriorment ja havies treballat com a pedagog, no? Tu havies estudiat magisteri?
Sí, efectivament. Jo vaig estar tres anys exercint, diguem-ne, professionalment, de professor d'EGB, i en aquells tres anys jo era al mateix temps professor d'EGB, també era professor de l'ICE de la Universitat de València, de formador de formadors, diguem-ne, no? Per què? Perquè hi havia pocs formadors en aquell moment en valencià, i jo per tant estava al mateix temps des de l'any 78 aproximadament fent classes, jo estava estudiant magisteri i al mateix temps fent classes de valencià per a estudiants de magisteri, per a professors d'universitat i per a mestres en exercici, no? També per tot el país, per les comarques de la Plana, sobretot, o sigui, per la Plana, però també a l'Alt Palància. De fet, vaig impartir classes a Sogorb per a tot l'àmbit castellanoparlant, diguem-ne, no?, d'aquelles comarques, i vaig ser la primera persona que va anar allí, diguem-ne, això, a impartir classes de valencià per al professorat, no?
I més endavant també veurem, no, que gràcies al doblatge d'algunes sèries d'èxit, no, com Bola de Drac, també fores, entre cometes, el primer professor de valencià de molts xiquets d'aquestes zones.
Sí, efectivament. No? El que està clar, que és un fet diguem, sociològic, no, històric, és que la sèrie Bola de Drac va fer molt més per la promoció de l'ús social del valencià que moltes campanyes institucionals. Això sí que és cert. No? Compta un amic que tenim allà a Villena, que a Villena era un problema, no? Allò de si el valencià s'havia de donar a l'escola o no s'havia de donar. Diu, però fue un problema hasta que llegó Bola de Drac, no? Diu, a partir de ese momento se acabó el problema, porque todo el mundo quería, dia ell, no? Saber valencià per a poder seguir la sèrie sense cap problema, no? Perquè la sèrie va enganxar moltíssim, no? I va ser tot això, no? Boca a orella i mirar la pantalla, no? I escoltar la versió en valencià, no? Mm-hmm.
Més endavant parlarem del fenomen Bola de Drac, que ha donat prou literatura, no?, tant en València com en Catalunya. Comencem en els inicis del doblatge. La indústria del doblatge, podem dir que fa 30 anys només que existia que Madrid i Barcelona, i així teníem uns tímids començaments, no?, en base a lo poc que doblava la desconnexió de Radio Televisió Valenciana i una televisió privada que, si no m'equivoco, emite des de Luxemburg i per satèl·lit.
Sí, sí, efectivament. O sigui, la història del doblatge a nivell espanyol, que és, a nivell de l'estat espanyol, que és justament, diguem-ne, anterior a la República, és quan el cinema apareix, el cinema sonor, que és un cinema doblat, en principi, no? Perquè això de posar el micròfon en directe, no? Això és, és una tècnica posterior, no? Per tant, les primeres pel·lícules ja es doblen pràcticament en temps de la República. De fet, la primera pel·lícula sonora i en valencià, que és el Fava de Ramonet, és de l'any 33, i és de Joan Moragues, que és justament Joan Andreu Moragues, que és de Barcelona, però viu ací a València, i passava sempre això, no? Ací li dien el català, però quan tornava a Barcelona li dien el valencià, no? Bé, això mateix. I aquella pel·lícula es va fer ací a la ciutat de València, bàsicament, i però va ser doblada després en els estudis que ell tenia també allà a Barcelona.
I fan doblada en actors valencians.
Sí, sí, els mateixos que eixien, no? Que parlaven un valencià de l'Horta, era un valencià pitjat absolutament, no? Bueno, per tant, diguem-ne, aquella producció té molts elements que són molt interessants des del punt de vista lingüístic, perquè és això, és quina llengua es parlava en aquell moment, ahí està reflectida, hauria estat molt bé que hi hagués hagut moltes més produccions de l'estil del Fava de Ramonet per saber quin era el valencià que es parlava d'aquell temps en tot el país, però en fi, així és on estava el centre de producció, d'alguna manera, de l'audiovisual o del cinema valencià en aquell moment. Després d'això, és a dir, efectivament, el doblatge està a Barcelona i a Madrid, com a dos centres de producció més importants, únics, fins a l'aparició de les televisions autonòmiques primer, no? En el cas de TV3 no hi havia problema perquè ja feien doblatge allà, però després a la televisió de Galícia sí que van haver de començar a fer doblatge en gallec de Bellantubi, o sigui, d'inici d'allí absolutament, i a Euskadi, que no hi havia tampoc tradició. En acabant van aparèixer la resta de televisions autonòmiques i, per tant, vam néixer nosaltres així com a centre de producció de doblatge a partir de l'any 88-89, amb les primeres emissions de la Ràdio Televisió Valenciana, exactament a finals de setembre del 89, i després ja amb l'aparició de la resta de televisions privades es van multiplicar, d'alguna manera, els centres de producció de doblatge. Això i l'aparició també del vídeo domèstic va fer que se transformara absolutament el mercat a nivell de l'estat espanyol, no? I que hi haguera molts centres de producció en molts nivells de qualitat diferents.
Mm-hmm. I aleshores, ara ja tornem al tema que més ens interessa, no? Que seria potser el cas concret de la indústria valenciana.
Sí.
I deixant de banda aixòs antecedents, podem dir que naix en el 88, que és quan es posa en marxa, comença a posar-se en marxa RTVV.
Sí, l'any 88, justament, la Direcció General de Mitjans Audiovisuals, de Mitjans de Comunicació, perdó, que era, depenia de Presidència de la Generalitat Valenciana, va atorgar una sèrie de pel·lícules, de dramàtics, no? Per a que foren doblades al valencià com a material de prova, d'alguna manera, no? Ja hi havia alguns estudis així, com Tabalet Estudis o com So Màgic, o com, sí, Tabalet d'Estudi So Màgic, pràcticament, i Estudi de Música, crec que ja estava per així també, i algunes persones com jo el que vam fer va ser agafar una pel·lícula d'estes, no?, i anar-nos a Barcelona justament per aprendre l'ofici. Aleshores, jo allí vaig entrar en contacte amb Sonobloc, que era, d'alguna manera, l'estudi número 1 de producció de doblatge en general, no? En aquell moment el 65% del doblatge comercial de l'estat espanyol en castellà es feia a Sonobloc, no? Alguna cosa és un percentatge altíssim, i després vaig fer el doblatge d'una pel·lícula que era una pel·lícula d'Otto Preminger, L'home del braç d'or, amb Frank Sinatra com a protagonista, Eleanor Parker també estava, i això ho van fer als estudis de Cutelever, de prop de la plaça de Ceps de Barcelona. Estudis que també han desaparegut, per cert, víctimes també de la crisi fa 3 o 4 anys.
I aleshores podem dir, no, que al principi dels temps, vull dir, abans que existís Canal 9, el que n'hi havia eren unes xicotetes pel·lícules de prova, no, per a veure com podia eixir la so.
Sí, això van ser, no sé si van ser 8 o 10 pel·lícules que es van repartir entre això, diverses... va ser una convocatòria oberta i les persones que vam acudir a aquesta convocatòria ens vam emportar això com a material de prova, no, d'alguna manera, de dir, a veure si podíem això doblar-ho. I, de fet, es van passar, diguem-ne, en període de proves d'emissió, finals de setembre del 89.
I diguem que una volta ja se consolida la televisió, ja és quan comença a haver una demanda estable de material doblat a la nostra llengua.
Sí, sí, sí. De fet, aquest mateix estiu del 89 no vam fer vacances, perquè ens va vindre per a doblar justament una producció que va ser també molt interessant en aquell moment, que va ser Els Guardians de la Galàxia, una sèrie que tenia uns quants capítols, i va ser d'alguna manera la sèrie que a nosaltres, en el cas d'Estudis Pertegats, és la sèrie que ens va ajudar a aprendre, diguem-ne, a doblar de forma sistemàtica i, bueno, i anar adquirint un procés, diguem-ne, de producció industrial, entre cometes, del que havia de ser una sèrie de doblatge, no? Fèiem totes les hores possibles del dia, no? I de la nit, i a voltes arribàvem, se tancàvem l'estudi a la matina ja per recomençar a les 8 del dia següent, no? Però, en fi, ho fèiem això amb molta il·lusió, perquè tots estàvem aprenent i calia fer-ho per a aprendre com més pront millor, no? Per començar ja a fer altres tipus de produccions.
I, diguem, no, la primera sèrie més o menys continuada que tinguera fou Els Guardians de la Galàxia?
I sí, això va ser una sèrie que no sé si tenia 56 capítols o això, que ja eren capítols, déu-n'hi-do. Això ens va durar potser un trimestre de fer, no? Un quadrimestre. I després van vindre bé altres sèries d'unes característiques semblants, si fa no fa, i poc després, bueno, aquesta era una sèrie nord-americana, després ja a partir del 90 aproximadament és quan van començar a vindre sèries o produccions japoneses. Algunes eren fins i tot diguem-ne el treball de fi de curs de l'escola d'animació de Kyoto, posa per cas, no? I això era el treball de fi de curs, i el compraven en el mateix contenidor de pel·lícules que compraven altres sèries, i això també s'havia de doblar, no? I ves allà com aquells que estan allí aprenent a fer animació. Ràpidament després d'això va començar a vindre tota la producció japonesa, no? Tot l'anime japonès, que va ser que va triomfar moltíssim així, no? En el nostre cas ens va caure en sort Bola de Drac, de tal manera que vam haver de fer entre quatre persones fer la direcció de la sèrie, i també hi havia altres quatre persones més com a poc fent l'adaptació dels guions, no? Per això, si vols, ho expliquem després una miqueta en què consisteix el doblatge, no? De forma, això, la producció de doblatge en si, no? Però bé, i això va passar al mateix temps que altres estudis, per exemple, estaven fent Les Tortugues Ninja, que també eren molts capítols, o estaven fent la sèrie de Arale, el Doctor Slump, etc., no? I en altres estudis estaven fent Musculman, amb la qual cosa, diguem-ne, estem envaïts, sobretot en el cas d'aquestes tres últimes que he citat, quatre, per les sèries de producció japonesa, no? D'animació japonesa. I bé, ens vam acostumar, no, a escoltar aquells tons de veu tan característics, no? I això després traduir-ho, o sigui, adaptar-ho i dir-ho en valencià.
Que també suposa que al principi sigui molt difícil, perquè, clar, és una llengua que jo suposa que ningú hauria escoltat mai,
sí,
i que els tons tampoc serien molt semblants als d'ací.
En absolut. El que passa és que això, contràriament al que puc aparèixer, jo crec que ajudava més que menys. Per què? Perquè aleshores te n'oblidaves dels tons. És a dir, com que eren tan característics, tan diferents, és més fàcil doblar d'una llengua que no coneixes que doblar d'una llengua que sí que coneixes, perquè automàticament, si la coneixes, la llengua, comença a tindre prejudicis per la traducció, de que si allò que han traduït no és exactament el que tu estàs entenent, etc. És a dir, convé no saber llengües, diguem-ne, per a poder doblar. Vaja, si l'acabem tens saps, fantàstic. Però no és imprescindible. I justament al principi, quan estàs, nosaltres estem així aprenent l'ofici, d'alguna manera, el que passava és que resultava més, teníem més prejudicis si estàvem doblant, per exemple, del castellà o del francès o de l'anglès. En canvi, el japonès, el que tu dius, no? Que pràcticament no l'havíem sentit mai, aquesta llengua, era una novetat absoluta i, per tant, estava molt bé.
I, si vols, parlem ja de Bola de Drac, no? Perquè, com tu has dit, no podem parlar també de com funciona la indústria, però potser relacionant-ho en el cas real de Bola de Drac, com se doblasi en València, potser podem veure-ho en més perspectiva o...
Sí, el cas de, ja dic, de Bola de Drac, sí, és una sèrie que apareix i ningú la coneix en absolut, no? Ningú la coneix, sí que sabem que està passant-se per TV3, però com que els dobladors en aquell moment, de les persones que estaven fent el doblatge, no teníem temps pràcticament de veure res de l'exterior, perquè estàvem tot el temps a sala, no? Dins del locutori, no? Dins de la sala de doblatge, doncs bé, podíem haver vist un capítol, possiblement, etcètera, no? Hi ha algú. I per tant, s'havia de crear tot. Aleshores, sí que, si ara ho escoltem en la perspectiva, veiem que la versió catalana, la versió que passava a TV3 i la versió valenciana, diguem-ne que varien únicament en aquelles paraules que són bueno, la diferència regional, no? Uh-huh. Els sinònims regionals, per d'alguna manera, els temps verbals, no? els demostratius, no? L'aquest i l'este, així, etc. Però la resta de continguts són els mateixos, no? I per tant, diguem-ne, fins i tot ja al YouTube hi ha un vídeo que diguem que parla de la unitat de la llengua a través justament de comparar la versió de Bola de Drac de TV3 i la versió de Bola de Drac de Canal 9, no? Posa un fragment i posa l'altre. I és que són, efectivament, a banda de les variants regionals, no? Són exactament iguals, no? Per tant...
Un vídeo prou viral, no? Que sí. És el, quan Chi-Chi i Goku se coneixen en el torneig de les arts marcials.
Sí, 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 efectivament, no? I això resulta molt curiós, no? Des del punt de vista lingüístic o sociolingüístic, no? Pel que fa després a... Nosaltres no sabíem l'impacte... Nosaltres, vol dir, les persones que treballàvem en la sèrie, no? Doblant la sèrie, traduint-la, adaptant-la, dirigint-la i doblant-la, no sabíem de l'impacte que estava tenint. Això ho hem sabut després, a posteriori, perquè tampoc no teníem un feedback, no?, de la població. És a dir, nosaltres, ja dic, estàvem tancats en l'estudi de gravació i allí anàvem fent. I després resulta que això estava impactant en la ciutat valenciana d'una forma bàrbara. Absolutament, no? Hi ha un grup al Facebook, que segurament el coneixeu, que és el de Volem que Canal 9 torni a emetre Bola de Drac ja, que s'ha encarregat de que poguérem fer la pel·lícula de Battle of Gods, no? La batalla dels déus, que la vam doblar l'estiu passat, justament, no? El juliol del 2015, vam fer la versió valenciana d'eixa pel·lícula, i això va ser iniciativa d'aquest grup de fans de la sèrie, que, curiosament, la major part d'ells són castellanoparlants, i alguns són castellanoparlants de les comarques del sud, que no havien parlat mai en valencià, i alguns, més curiosos encara, són de Múrcia, de Sant Pedro del Pinatar, no? I entenen perfectament el valencià, i alguns el parlen gràcies a Bola de Drac. No?
Jo l'efecte Múrcia sí que el percebia, perquè jo he arribat a conèixer la gent que me deia, jo entiendo el valenciano, però precisament perquè ven, i sempre l'exemple que em posaven era Bola de Drac,
sí.
En gent del mirar un poquí més jove, Doraemon, i sí. Bola de Drac. O sigui, Bola de Drac, Doraemon i Montleón. Això era el que... I a Múrcia es veia.
Exactament, sí, 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 clar, ja dic, esta persona, que és un fan absolut de la sèrie, jo li escrivia pel Facebook, li escrivia en valencià, i ell me contestava en castellà, però mantenia perfectament el que li estava escrivint, no? I era gràcies a l'impacte que va tindre Bola de Drac. Bé, repetis que això, no? O sigui, que va fer molt més per la promoció de l'ús social del valencià que moltes campanyes institucionals. I això era un fenomen que estava produint-se en aquell moment i nosaltres no érem conscients del que estava passant. Ho hem sabut després, no? Hem sigut més conscients després, no? A mesura que hem rebut de la població aquest feedback. Va ser tan interessant, tan important, diguem, aquell impacte social que va tindre, que justament per massa impacte les autoritats, diguem-ne, no? Les direccions de la Ràdio i Televisió Valenciana varen procurar que després no hi haguera continuïtat en això. És a dir, va arribar un moment en el qual van pensar que el millor era que aquest target, no, de públic, d'audiència, no s'alimentara més. I van tallar d'alguna manera la fidelitat d'aquest públic.
I tallen això, Bola de Drac, sí, en el capítol 213, si no m'equivoque, que és...
No recordo quin exactament, jo, els fans te ho dirien perfectament, te dirien quin capítol a nivell numèric i en què passava en aquell capítol, perquè ells ho saben tot, això, no? Nosaltres, ja dic, no érem conscients perquè estem fent la feina, no estem fent el treball, no? Però, efectivament, és a dir, la repercussió va ser tan gran que la manera d'acabar en això va ser... generar una falsa polèmica o una polèmica que podia existir perfectament per la qüestió de la violència de l'última part, no? Dels capítols, però que en definitiva es va vindre molt bé, igual que l'actual cop d'estat, no, que hi ha hagut a Turquia, li ha anat molt bé a Erdogan per a imposar el seu cop d'estat efectiu, que és el que està produint-se en aquests moments. Doncs allí va passar això, no? Que si hi havia una certa polèmica a nivell social, la direcció de Canal 9 en concret se va encarregar d'aprofitar-la per a acabar amb l'emissió de la sèrie.
Mm-hmm. Si vols, ara parlem també a millor d'alguna qüestió més tècnica, no? Tu has sigut un dels directors de doblatge d'aquest mm-hmm. doblatge, mm-hmm. i pel que has comentat, les traduccions també les feu vosaltres? O...
No sempre. Vaja, en el cas de Bola de Drac, a més a més, és que, com que era una producció que venia del japonès, en aquell moment no hi havia traductors de japonès, així al País Valencià, com a poc que els coneguérem, no? Aleshores sí que aprofitàvem la traducció que s'havia fet al castellà per a després passar-la per TV3 al català. Aleshores ens arribaven així fragments traduïts al castellà o bé fragments traduïts al català. D'acord? I aleshores anem adaptant-ho, diguem-ne, per a construir la nostra versió valenciana.
Aleshores, diguem, o sigui, jo tinc entès de que qui feia la traducció original la feia des del francès, no? La llengua pont que s'utilitzava era el francès.
També.
I pel que estàs comentant, per a vendre els drets a l'estat espanyol, es feia un doblatge en castellà?
No, el doblatge en castellà no existia encara. D'acord?
Era la traducció només.
Era la traducció. El que passa és que hi havia gent que traduïa al català directament i hi havia gent que traduïa al castellà. Però, en general, va traduir al català per a TV3, d'acord? Efectivament, venia a través d'una versió francesa. És a dir, que estem jugant ahir en una multitud de llengües, no? No, per què? Perquè en aquell moment no hi ha un coneixement... no està de moda el japonès, com ho ha estat a nivell ja més posterior, no? Gràcies a l'impacte que van tindre totes aquestes sèries, i que ara, avui en dia, quan hi ha un saló manga, de fet, els salons es diuen otakus, no? Els que van allà es diuen otakus, que són els fans en japonès, no? Diguem-ne, de l'anime, sobretot, i del manga, no? Del dibuix i de l'animació audiovisual. I el vocabulari que tenen en aquests moments en japonès aquestes persones és brutal, no? Per què? Perquè s'han entusiasmat tant en això que el seu coneixement de la realitat japonesa és riquíssim a nivell de menjar, no? Allò del ramen, etcètera, no? Per l'impacte que van tindre aquestes sèries i per l'impacte que va tindre també el manga com a dibuix, no? Bé, però ja dic, tècnicament, o sigui, a nivell professional no hi havia aquest coneixement. I, efectivament, ara tu m'ho has recordat, allò de que venia una versió en francès. La versió en francès en acabant s'havia de traduir, o de retraduir al Principat en català i així en valencià.
Diguem que arribava el text en català oriental, vosaltres l'adaptàveu.
Això va passar en algunes sèries, com per exemple després, anys després, va passar amb Les Tres Bessones, per exemple, no? Que ens arribaven també, jo vaig tindre el plaer també de ser un dels directors de Les Tres Bessones en la versió valenciana, i ens venia en el català oriental i nosaltres havíem de fer la versió occidental en el paraestàndard valencià, d'alguna manera. Però bé, en definitiva, això és el procés de, ja no de traducció, perquè en aquest cas no és una traducció, sinó és una adaptació del text, no? Per què? Perquè en doblatge el que existeix és, hi ha, diguem-ne, quatre oficis bàsics, no? Un és l'ofici tècnic, que és, això que té tota la part de dels aparells i de la conversió les cintes, no? En aquell moment eren cintes, ara són tot arxius ja sonors, no? Arxius electrònics, no? Però en aquell moment digitals, però en aquell moment eren cintes en bobina oberta primer i després en casset, diguem-ne, no? En bobina tancada, no? I en digital posteriorment. Després estava tot l'apartat, diguem-ne, de producció, de tota la producció del que és una pel·lícula o una sèrie de doblatge, i en acabant estaven els apartat lingüístico-literari, d'alguna manera, que s'encarregava de fer la traducció, en acabant l'adaptació i en acabant la supervisió lingüística, d'alguna manera, del resultat final, no? I en acabant estava l'àmbit més artístic, que era la direcció de doblatge, i en acabant les veus, no? Masculines i femenines, per a fer tots els personatges. Per tant, diguem-ne, això és el conjunt de professions, diguem-ne, que hi ha dins d'un estudi de doblatge, bàsicament, no? Val? I clar, el conjunt de tots aquests oficis és el que dona com a resultat després la qualitat o no, de tant a nivell tècnic com a nivell lingüístic, com a nivell de producció, com a nivell artístic, d'una producció de doblatge.
I pel que fa al llibre d'estil, no, pot ser de Canal 9, o pel que fa al vocabulari, vau notar, pot ser, que des de les produccions que s'ha fet a principis dels 90, les que se puguen fer més avant, hi havia canvis o...?
Bé, sempre hi ha hagut canvis. Així, la qüestió de la llengua sempre ha sigut una qüestió en la qual tot el món en sabia molta. És igual com les paelles, no? Tot el món sap de paella, però són pocs els que les fan bé, no? Ara, tastar-la i opinar, això, qualsevol. En el cas de la llengua, també. El que passa és que, vaja, anem a veure, en principi, hi havia fins i tot assessors lingüístics en la primera època del doblatge per a Canal 9. Hi havia assessors lingüístics, persones que venien, la majoria eren dones, però també hi havia alguns tècnics lingüístics, xicots i en fi, homes ja, no? Que tenien... la seva missió era, d'alguna manera, vetllar perquè, sobretot a nivell fonètic... Estem pensant que és una professió que no ha tingut encara no té història.
Un referent concret.
Estem inventant-nos, diguem-ne, el valencià oral, perquè no existeix, no? A més, existeix en algunes... justament a nivell radiofònic existeix tota l'època des de nosaltres els valencians a la COPE, no? Toni Mestre en el de Dalt a Baix, etcètera, són els referents radiofònics, els referents orals que hi ha fins a aquell moment, fins a l'any 89, no? A partir d'ahir està el referent de la ràdio i el del doblatge, bàsicament, no? Sobretot, no? Perquè en la televisió, a banda del doblatge, estan els informatius, estan els esports, etcètera, però una part important és la ficció televisiva. I com no hi ha producció pròpia en aquell moment encara, sobretot vindrà després, no? El que hi ha és producció aliena doblada al valencià. I per tant el que s'ha de procurar és, en principi, diguem-ne, que no se foten massa espardenyaes a nivell de vocabulari, però sobretot diguem-ne que l'àmbit i l'aspecte fonètic, no? Tot el que és el valencià oral en stricto sensu, diguem-ne, estigui el més acurat possible. Tractant de... Clar, hi havia molts actors i actrius també de l'Horta, no? Amb el seu apitxat. Tractant de que l'apitxat no s'imposi, no? A veure, si apareix en algun moment i és inevitable, doncs mira, és inevitable. Però com que el valencià apitxat no és el valencià general, perquè ja en valencià en general no apitxem i fem les sonores i les sordes i les vocals obertes i les tancades, etcètera, etcètera, doncs el que es pretén és que hi hagi tot aquest registre lingüístic, oral, fonètic, no? El més ric possible. I per tant està molt bé el paper dels assessors lingüístics, no? De les persones que venien allà a ajudar-nos. Després d'això està les famoses 500 paraules aquelles, no? Els refabricats, que diem alguns, no? Que eren, ens havien donat la pauta i ens havien dit de tal pel·lícula, o sigui, a partir d'ara això no es pot dir, no? S'ha de dir això. Bé, i de les pel·lícules que ja s'havien fet, ens deien, bueno, ara s'han de refer els takes, és a dir, els fragments doblats d'aquestes pel·lícules en aquestes frases en concret, no? Canviar una paraula per una altra. Per exemple, en comptes de boxa, boxeig. posem per cas, no? I lo recordo perquè jo vaig fer un paper d'un boxejador que estava sonat i tal, no? A mi sempre em donaven els papers més complicats, no? Perquè estava sonat me'l donaven a mi, no? Per a fer jo i tal, no? Que s'enganxava molt parlant i havien de canviar en tota la pel·lícula la paraula boxa per boxeig, per exemple, no? Això s'havien de refer. És a dir, aquells fragments, aquells takes, i per això li diem refabricats, perquè venien directament de la Direcció General de la Ràdio Televisió Valenciana. Bé, això són... ara resulten, bueno, anècdotes de la història del doblatge valencià, que en aquell moment van tindre la seva importància, però que en definitiva el que hi havia, jo crec, és que no hi ha hagut mai una voluntat real, no?, de que la ràdio i la televisió valencianes dinamitzaren l'ús social del valencià. Este és el problema real, no? I com que no hi havia aquesta voluntat, ens posaven, diguem-ne, totes les pegues. Hi havia totes les manies, estaven allí.
Mm-hmm. Que si el Boladrac era violent o que si altres coses també, no sé com.
Clar, perquè l'impacte de Boladrac va ser tan gran que ja te dic, després d'això, la televisió valenciana va abandonar, diguem-ne, el continuar, diguem-ne, alimentant aquest target de població. És a dir, els adolescents d'aquella època després no van tindre més...
sèries que els agradaren.
Efectivament. No? O sigui, més programació, diguem-ne, per a aquest target d'audiència.
Que, de fet, és molt probable que els otakus de la meva edat el que vegeren fora el... aleshores crec que és dia K3, no? El segon canal de televisió, sí, de Catalunya, que sí que emetia molt d'aquest tipus de programes que tenien molt d'èxit entre els adolescents.
I tant que sí. La veritat és que Boladrac va tindre èxit entre adolescents i no tant adolescents, i entre adults també.
Entre adults, també.
Hi ha moltes anècdotes. Per exemple, hi ha gent que en aquest moment estava buscant faena, no? Anava per allà pel món buscant faena, no? I a mi m'han contat d'una parella, que eren dos amics, que anaven al cotxe buscant faena pels pobles, i quan arribava el moment d'emetre, no?, de l'emissió de Boladrac, s'aturaven allà a Favara o a Cullera o en fora, no?, i en un bar, i si no estava posada Canal 9 li demanaven, no?, escolta, que podia posar Canal 9? És que volien veure el capítol de... Normalment estava posada, perquè en aquell moment hi havia molta audiència, no? Però s'aturaven, no?, a qualsevol poble, a qualsevol bar, per a veure el capítol de Boladrac i després ja continuar cap a casa.
No, la veritat és que aquest tipus d'anècdotes a mi m'agrada molt. Si vols, deixem de costat, no?, el que seria potser la ficció feta en altres llocs per a passar a la ficció feta en el País Valencià, no? Perquè sí. Una altra de les coses que ha passat en Canal 9 és que no sé doblar, la producció pròpia no va destacar massa, no?
A la producció pròpia és que també va tindre moltes dificultats. A veure, en principi, perquè no hi havia una aposta... A veure, així la televisió sempre ha patit els mateixos mals, no? És a dir, el que les autoritats, jo crec que... Primer amb el PSPB també, no tant, però després amb el Partit Popular ja absolutament la televisió, l'ENS en si, no?, Ràdio Televisió Valenciana, ha servit per a pagar molts favors polítics, i per tant encarregar coses a amics i coneguts i fer-li un forat a la, no?, a la caixa, al pressupost de la Ràdio i Televisió Valenciana, considerable. No sabem encara el forat que n'hi ha, perquè la qüestió de la visita del Papa i la Ràdio i Televisió Valenciana, això encara està per acabar de descobrir, no? Uh-huh. Però ahir se'n trobaran moltíssims de forats, moltíssims, de molts milions. O sigui, poca broma, Per què? Perquè així, ja saps, el sant, quan més lluny, més miraculós, no? I aleshores, si se pot portar per a fer una tertúlia periodistes de Madrid, doncs en porten uns quants, tres o quatre, i clar, pel camí sempre cau alguna cosa, no? Com la distància és llarga, pel camí sempre cau algun cèntim o algun euro que vindrà a parar a bones mans, En comptes de creure en la gent d'ací, que podia fer això perfectament, igualment, o millor, amb més coneixement de la realitat valenciana, per descomptat, no? I per tant apostar per la professió a nivell quilòmetre zero, que es diria ara, no? De proximitat, no? Perquè si hi ha moltíssima gent que sap fer moltes coses i en canvi estava menyspreada o menys tinguda per part, ja dic, sobretot de la Ràdio Televisió Valenciana, que emergeix a partir del govern de Saplana. A partir d'aquí, diguem-ne, ja la cosa, buf, comença ja a disparar-se moltíssim, no? A tornar-se carabassa, boja absolutament, no? I amb Camps és el mateix, però incrementat.
Si parlem a lo millor de lo que seria la producció pròpia, no? És perquè tu també has impulsat una cosa que es diria els Premis Tirant, no?
Mm. Efectivament. Aquí. Els Premis Tirant naixen l'any 97 perquè... Bueno, en aquell any se produeixen diverses coses. És un moment molt interessant. Jo el vaig viure molt intensament, no? De fet, jo en aquell moment era president de l'Associació d'Actors i Actrius Professionals Valencians, l'Associació d'Actors del País Valencià, i en tant que era president d'aquesta associació, vaig ser-ho després també de la Federació Valenciana de l'Audiovisual, no? Que era una entitat molt curiosa que reunia totes les associacions professionals i empresarials del sector, cosa que no existia en cap altre lloc de l'estat espanyol. Per què? Perquè així la situació era molt complexa. Justament la dreta, diguem-ne, no? del sector audiovisual s'havia cregut les paraules de Saplana que va dir, no? Per a carregar-se al PSPB, que vayan preparándose los guionistas, los realizadores, los cámaras, no sé qué, igual, que habrá mucho trabajo en Canal Nou, i després això va ser mentira, no? Això, tot aquest treball se'n va anar a Madrid, sobretot, no? Per què? Perquè els amics estaven, no? O els qui s'havien de pagar favors polítics estaven a Madrid. Però, i clar, i el sector així estava molt fotut, i per tant vam crear justament la Federació Valenciana de l'Audiovisual per a donar-li força al sector, estructurar-lo d'alguna manera i, bueno, fer com un lobby, no? Com un grup de pressió per a que la política audiovisual de la Ràdio i Televisió Valenciana fos més valenciana. Al mateix temps d'això, el que vam fer des de l'Associació d'Actors i Actrius Professionals Valencians va ser el crear l'agenda del sector. Nosaltres tenim la guia d'actors i actrius, que allò on apareixen les fotos, no? Dels actors i actrius i allò, la fitxa tècnica, diguem-ne. No? I després vam aprofitar aquesta publicació per a incrementar-la, a més, amb l'agenda del sector, on apareixien totes les professions. No? Del sector me referim a les arts escèniques i a l'audiovisual. Però apareixia fins i tot els estudis que feien publicitat o els actors i actrius que feien també publicitat, les agències de publicitat fins i tot, els estudis de doblatge, les empreses d'animació, és a dir, les productores, no? D'animació, etc. Tot el sector apareixia allí indexat. Clar, quan això ja estava fet, van dir, home, així falta alguna cosa, que és justament saber què fem cadascú de nosaltres, què fem a nivell de producció, quines són les produccions que es fan a nivell de sector audiovisual valencià i ens cal un lloc on mostrar-les, no? Un aparador. I els Premis Tirant, eren Premis Tirant a la indústria audiovisual valenciana, justament els vam crear per a donar-li visibilitat. És a dir, saber què feia el sector audiovisual valencià i saber com ho feia, què és el que feia. Per tant, mostrar-ho. I els premis tenien la intenció d'aglutinar, de fet, van en els 10 anys d'existència pràcticament que van tindre aquests premis, que es van fer gràcies a la inestimable col·laboració del Club del Levante, no? del Levante Mercantil Valenciano, que era qui patrocinava els premis en el seu, no, gros, i gràcies a la direcció compartida, sobretot a partir del 97, no, perdó, del 99, amb Josep Lluís Galiana, director del Club de Levante, doncs van fer això. Fins i tot van editar uns catàlegs en els quals apareixen allí totes les produccions. No? Bé, això era indexar el sector i era mostrar-lo, no? En un aparador on tinguera cabuda, acompanyat a més d'altres àmbits, no? Per exemple, nosaltres vam fer simultàniament això a la mostra de tot l'audiovisual valencià, que anava des d'anuncis publicitaris fins a sèries de televisió, passant per això, pel doblatge, per les sèries d'animació, per qualsevol tipus de producció, no? Els premis a millor actor, millor actriu, etc. Els que se van habitualment, però molt més amplis, doncs també ho acompanyàvem de quina era la producció cinematogràfica que es feia així al País Valencià i, per tant, premiar la millor pel·lícula espanyola de l'any, la millor pel·lícula europea, la millor llatinoamericana, etc., no? Per donar una miqueta de més color, no? A tot el que fèiem a nivell valencià. i això van ser els Premis Tirant.
I com tu ho has dit, no? Han durat 10 anys i més o menys quin ha sigut... De fet, crec que l'última etapa ja es diuen Tirant Avant, no?
Sí, sí, és que resulta que l'any entre el 2009 i el 2010, el 2009, a finals del 2009, el club, el diari Levante, no? Va començar a fer les primeres retallades de personal, etc. I me va dir personalment a mi que, en fi, que el projecte els agradava molt, però que no podien assumir-lo. Per tant, el vaig assumir jo personalment, i clar, havia de canviar el nom d'alguna manera, i li vaig dir Tirant Avant, justament perquè, bueno, perquè el joc de paraules me pareixia interessant i perquè era Festival Tirant Avant, és a dir, de l'audiovisual i les noves tecnologies, no? I bé, a partir d'ahí vam fer l'edició del 2010 i després hem fet algunes edicions menors de, amb col·laboració amb altres entitats, com amb el Festival Internacional de Curtmetratges de Radio City, per exemple, o el Tirant Avant Escolars, que l'hem fet, bé, que estem fent-lo encara, no? Continuem fent-lo. Amb Radio City, els curtmetratges, i amb el Festival Tirant Avant Escolars, les produccions d'àmbit, això, de centres educatius de primària i de secundària. Mm-hmm.
I diguem que en tot aquest temps la dependència del sector audiovisual respecte a RTVB ha sigut molt elevada, total, o com?
Bé, ha sigut un desastre total i absolut, no? sobretot, repeteix, que a partir del 2010. De fet, entre el 2009 i el 2010 se produeix la primera gran retallada a nivell valencià, no? A nivell pressupostari, perquè el sector del doblatge passa això del 2009 al 2010 a reduir-se en un 70%, la qual cosa vol dir s'ha acabat el sector, és a dir, s'ha acabat el doblatge valencià, d'alguna manera, perquè ja ens devien molts diners. Televisió Valenciana havia moltíssims diners als estudis de doblatge, de tal manera que a partir d'aquell moment la cosa va ser molt complicada i va ser molt difícil aguantar. De fet, ara mateix, dels 14 estudis que hi havia en aquell moment, en queden 4 malvivint, no? D'alguna manera, esperant a veure si ara la nova Ràdio Televisió Valenciana justament li dona un impuls al sector, no? Que és el que hauria de fer, no? És el que volem que siga i que serà, perquè afortunadament estem en altres condicions sociopolítiques, o almenys això és el que hi ha en les Corts Valencianes, i estem ara mateix justament en el moment en el qual ja es veu vindre, no? La nova Ràdio Televisió Valenciana, la bona, l'autèntica, no? La que sí que efectivament serà tot en valencià i que serà motor del sector audiovisual valencià i que promocionarà l'ús social del valencià conforme toca, conforme ja existia en la primera llei de creació de la Ràdio Televisió Valenciana l'any 1984, no? En la promulgació d'aquella llei això ja existia, però després no ha sigut una realitat.
Deixant de banda el sector de la radiotelevisió, pel que fa al cinema comercial, l'ús del valencià, tinc entès que ha sigut testimonial.
Molt, molt. De fet, quan hem volgut premiar alguna pel·lícula en valencià ha estat molt complicat, perquè pel·lícules en valencià, rodades en valencià, a veure, en 35 mil·límetres n'hi ha ben poques o no cap. És a dir, no? Els hem de buscar ahir, no? Perquè sí que almenys estaven rodades en castellà i després hi havia una versió en valencià, doblada, i còpies en 35 mil·límetres en aquell moment, avui en dia seria en digital, no? 35 mil·límetres, això estava, per exemple, doncs mira, La camisa de la serp, que va ser fantàstica, és una pel·lícula de Toni Canet, que va tindre molt bon recorregut comercial, diguem-ne, per tot el país. Després estava el Dripping, de Vicent Monsonís, per a molt l'art, no? També estava rodada en castellà, però després doblada en valencià, no? I en acabant una pel·lícula que va tindre molt d'èxit, evidentment, que va ser la de L'illa de l'Holandès.
L'adaptació de Ferran Torrent.
De Ferran Torrent, dirigida per Siegfried Molleón. Clar, això eren, diguem-ne, les pel·lícules fetes així, no? Al país. Anteriorment hi havia hagut, per exemple, Un negre amb un saxo, també de Ferran Torrent, etc., no? Gràcies per la propina, etc., no? Al mateix temps, Gràcies per la propina és de l'any 96, crec que, si no recordo malament. En fi, o per ahir, si fa no fa. Bé, però eren produccions fetes per productores catalanes, no? No hi havia suport valencià encara, o no massa, en aquell moment. O també L'arbre de les cireres, si no recordo malament, també de Marretxa, que estava rodada pràcticament en actors valencians a Tàrbena i la Vall de Gallinera, no? En la zona aquella, no?
I ara en l'actualitat tenim l'exemple de Benidorm Mon Amour, que és la versió cinematogràfica de l'Alqueria Blanca.
Efectivament, això s'està ara, diguem-ne, clar, aprofitant tot el boom que va tindre l'Alqueria Blanca, que va ser una producció amb molta audiència, la sèrie de més audiència en la història de la televisió valenciana, efectivament, no? Per això nosaltres teníem un premi especial, uns premis tirant, que era justament, i vam reconèixer l'Alqueria Blanca, perquè va ser això, la de major audiència, no? Tenia el seu públic, i però el que pensava pensem que produccions com La Cria Blanca i moltes altres són les que s'haurien de fer, efectivament, no? És a dir, produccions per a tots els públics possibles, no? Potencials, tota l'audiència potencial valenciana, no? Per això igual te podia parlar millor més Alexandre, perquè està justament estudiant tota la ficció en valencià, no? Recopilant-ho tot això. No? Nosaltres, a millor te puc apuntar, que ell ho sap també, que nosaltres vam fer algunes produccions de sèries que estaven per ahir distribuïdes per Selecta Visión, per exemple, no? De sèries o de pel·lícules d'animació, com per exemple Akira, no? Aquella legendària producció d'animació japonesa. Nosaltres vam fer la versió valenciana, que està distribuïda per ahir, una de les poques coses que hi ha distribuïdes en DVD i en Blu-ray, i que té la seva versió en valencià, que la vam fer nosaltres.
Clar, això és excepcional en el sentit que no es va fer per a la televisió valenciana, sinó per al circuit comercial.
Exacte, però nosaltres és que vam aprofitar unes... és que la cosa és molt curiosa, no? Ho explico una miqueta. Quan jo arribo a ser president de la FEBA, el primer que faig és, diguem-ne, a veure, sí, com anem de producció en valencià? I vaig anar a la Filmoteca. I vaig preguntar, hola, Filmoteca, com estem de producció en valencià? I diu, a veure, de produccions dramàtiques només n'hi ha una. El Fava de Ramonet, de l'any 33. Era l'única pel·lícula de ficció que hi havia en valencià l'any 97, estic parlant, l'any 97. Clar, jo vaig dir, home, això mereix un titular en el Levante, no? Pam, apareix el titular en el Levante i de seguida me crida Paco Camps, no?, que estava en aquell moment de conseller de Cultura, i em diu, home, és que això, conforme ho has dit, jo ho he dit conforme és. És a dir, i jo he telefonat a la Filmoteca i m'han dit, així només n'hi ha dos documentals i la pel·lícula del Fava Ramonet. Digue, no, no pot ser. I per tant, a partir d'ahir se va promulgar un decret, o sigui, una normativa d'alguna manera que el que pretenia era promocionar tot el sector audiovisual valencià, encara que això va ser més mentida que veritat, però hi havia una partida pressupostària en aquell moment de 50 milions de pessetes perquè hi haguera produccions en valencià a la Filmoteca. I això ens va permetre, aquest tipus d'ajudes, a buscar, a veure què podem doblar al valencià per ahir, perquè estiga, com a poc, estiga circulant, no? Per ahir. Pues això d'Akira, la producció aquesta japonesa d'animació, va ser no per la televisió valenciana, sinó gràcies a aquesta subvenció. Igual que això, altre tipus de produccions, no? Però aquesta és una, diguem-ne, emblemàtica, no? Perquè això, en la història dels otakus, no? De l'animació japonesa, és una pel·lícula important.
I que jo sàpiga, la distribució d'Akira en valencià només ha fet que la versió en Blu-ray...
I en DVD. Sí. Estan les versions en DVD i en Blu-ray de Selecta Visión.
De Selecta Visión de finals de 2000, perquè Selecta Visión crec que va treure una versió, en teoria, definitiva i de luxe a mitjans del 2000, i ja crec que el català oriental, castellà i japonès.
És possible, no
jo,
sé.
Jo calcule que era 2011 o 2013, quan ja hi és aquesta versió, que hi ha uns quants idiomes, entre ells el valencià.
Sí,
crec
sí.
Que era 2009 o 11, alguna cosa així.
Sí, per ahir està, Jo no recordo el mateix, era això, entre el 2009 i el 2011, si no recordo exactament.
Encara que el doblatge probablement sigui anterior, no?
No, era per aquell temps.
Es va fer en 2011?
Va ser fora del 2011 encara, possiblement. 2011, ja t'ho dic. Per ahir, estem en les dates d'ixes, no porten així l'ordinador per a buscar-te en quin moment vaig fer la direcció, que la vaig dirigir jo, la d'Akira, però, en fi, molt bé, hi havia un repertori ahir de veus valencianes molt interessant, perquè hi havia molts personatges, era una producció llarga, complexa, però molt, molt bonica, molt interessant de fer.
De fet, se considera eixa pel·lícula, juntament amb Bola de Drac, com un dels impulsors del boom del manga i l'anime sí, en l'estat espanyol.
Efectivament.
Estem parlant d'un referent.
Sí, sí, i tant.
I llevant d'estos casos podem dir que la distribució de pel·lícules en valencià fora de lo que seria Canal 9, zero, no? Vull dir...
Efectivament, mira, una de les coses que jo més lamente, però que espere que ara, això ho hauria d'assumir ara, no? La nova ràdio i televisió valenciana, és justament, perdó, és crear públic en pro de l'audiovisual en valencià, no? I això no se fa únicament des de la televisió, que també... per descomptat que sí, no? Però se fa després, diguem-ne, promocionant aquestes produccions, això, pels pobles i ciutats d'aquest país, pels barris, no? Per qualsevol col·lectiu social que hi hagi. Jo, de fet, estic des del 2010, estic portant tallers de doblatge per tot el País Valencià i més enllà, no? A nivell de Països Catalans també i a nivell de la resta de l'estat espanyol, ara estic en incursions a Madrid, a Conca, a Terol i això, però justament perquè el públic valencià tinguera alguna cosa en audiovisual valencià. Com? Doncs, mira, fent el doblatge allí mateix, no? L'últim taller que he fet ha sigut a Fontanars dels Alforins, per exemple, la setmana passada en una escoleta d'estiu, no? Per tant, és una activitat que està molt bé perquè la gent puga posar la veu a personatges de ficció, de documentals, de dibuixos animats, no? Persones de totes les edats, eh? Des de P3, diguem-ne, no? O sigui, d'infantil, fins a, de moment, 91 anys i mig, no? És el rècord per dalt que tinc ara mateix, no? I han participat ahir més de 40.000 persones dels 5 continents, perquè a més han participat gent de tot arreu, no? Gent que venia de Romania, de Bulgària, de l'Àfrica, gent que, a més de doblar en valencià, ha doblat en la seva llengua pròpia, no? Com en guaraní, per exemple, no? O en, jo què sé, o en japonès també, que també han doblat en japonès, o en xinès, etc. No? Però, en fi, el taller el fem en valencià i la gent participa en valencià i després en la llengua que té, en la llengua que la seva llengua materna, no? Bé, doncs això ha sigut pensat, jo ho vaig pensar per a crear públic en pro de l'audiovisual en valencià, no? Això és el que també hauria de fer la nova ràdio televisió valenciana, crear d'alguna manera un mercat intern i un mercat extern, és a dir, l'exterior, això promocionar-ho a nivell internacional. Per què? Pues perquè sí, perquè tenim el mateix dret que tots a tindre presència a nivell global, no? I perquè hi ha coses molt interessants. Ens hem de creure, no?, que el que fem nosaltres, sobretot algunes produccions en particular, tenen molt de mèrit i poden ser exportades igual que qualsevol altra, per què no? Per hi ha una producció ara mateix, un curtmetratge, que és... acaba de tindre un somni, acaba de tenir un sueño, de Javi Navarro. Jo vaig ajudar a fer el doblatge al valencià i a l'àrab de la producció. Esta és un curtmetratge que està tenint premis per tot el món. El darrer crec que serà en Wyoming, no?, als Estats Units, esta mateixa setmana. No? Però ha tingut més de 150 premis arreu del món, este curtmetratge, o més. Nosaltres li vam donar, naturalment, el premi especial Tirant Avant Escolar l'any passat, no?, en l'edició que vam fer, en l'última edició que vam fer, el novembre passat. Okay. Vull dir, ens ho hem de creure i hem de creure que ho fem bé, tan bé com els altres, i que les coses que nosaltres fem tenen molta importància, sobretot per a nosaltres, però també per als altres, no?, per a la resta del món. Tenim molts cosins germans per ahir pel món.
De fet, podem dir, no?, que països d'una talla poblacional com València, no?, com pot ser, jo que sé, Dinamarca o altres països, han posat sèries que estan de moda ara mateix en l'estat espanyol,
sí,
i s'han creat en això, en una indústria cinematogràfica que és la d'un país de 6, 7, 8 milions, un poc més gran que València.
Efectivament, sí, sí, clar. Si mirem exemples, això s'està referint a una sèrie en concret que és Bogen, que és la sèrie sobre la política, no? Bueno, aquesta sèrie és fantàstica, no? I és un referent, diguem-ne, en allò que serien els spin doctors, d'alguna manera, no? És a dir, en els... tot el món de la comunicació política en general, no? Perquè justament viu ahir totes les contradiccions de la primera ministra danesa, no? Tant a nivell familiar com a nivell polític, no? A nivell personal com a nivell social, i és una sèrie de referència absolutament, no? Jo crec que això mateix ha passat sobretot a TV3. TV3 té produccions que ja han arribat a ser candidates als Oscars en alguns reportatges, sobretot, no? Perquè s'han fet...
Balseros,
Balseros, per exemple, no? I ara n'hi ha una producció que s'ha fet a Idomeni, en el cas dels Rebutjats, que es diu My Friend, que ja segur que s'emporta algun premi, perquè és fantàstica, no? Però també la seva participació en pel·lícules de ficció, no? Això a Catalunya s'ho han cregut molt més sempre que nosaltres. Nosaltres encara tenim un complex d'inferioritat, una espècie d'autoodi que ens hem de llevar de damunt si volem ser un país normal, no? I ser gent normal. I en comptes d'estar barallant-nos pel nom de la llengua i per no sé quines estupideses, no? El que hem de fer és fer faena i fer-la ben feta, que és l'única manera de ser feliços, en realitat, eh? Només aspirem a això, eh? A ser feliços, no cal que estiguem amargats, no cal...
De fet, ja que parlem, no, de països així a 6 o 7 milions d'habitants i una indústria audiovisual més potent que la valenciana, Polseres Vermelles també ha sigut un producte que s'ha exportat i s'ha traduït a molts idiomes, entre ells el castellà.
Absolutament, això ha sigut també d'un impacte brutal, no? Les Tres Bessones, és que estàvem parlant abans de les Tres Bessones, s'ha traduït a moltíssimes llengües, s'ha doblat a moltíssimes llengües, i és una sèrie que venia del dibuix, no? Primer, igual que no, l'anime o Pola de Drac venia del manga, no? Del dibuix en paper, doncs les Tres Bessones també primer era una història en paper i després se passa a animació, i aquesta animació també està traduïda a moltíssimes llengües. Vol dir que si les coses es fan amb ganes, això són exportables absolutament, absolutament per tot el món.
Pot ser en Pumbi o algun altre d'estos es podria haver fet o se queda a mitges?
Es va fer, van haver dos o tres capítols de Pumbi. La llàstima és que crec que va haver ahir una trobada, un encontre, millor dit, no? En este cas conflictiu entre l'autor, no? I la productora de l'animació, i no va acabar bé la història, no? I Pumbi era un personatge que podia haver triomfat perfectament, no? Perquè era, en fi, un gat molt graciós, no?
També és veritat que la història dels autors de Pumbi, això, està més a prop d'un culebró que d'una verdadera història.
Doncs ahir va estar el conflicte, sembla cert, no? I aleshores va haver aquest encontre frontal o desencontre emocional o per interessos entre la productora i el dibuixant, i aleshores no va quallar, llàstima.
Crec que ens queden poc menys de 5 minuts d'entrevista. Àlex, si vols, ja que has participat poc en l'entrevista, soltar alguna última pregunta...
Bé,
o penúltima.
Bé, suposo, Francesc, que intentarem que satisfer aquesta demanda que hi ha i que s'acabi de doblar el que queda de Bola de Drac Z i tot el que hi ha hagut després. Seria l'ideal, no? Coses que han quedat a mitges i que tenen tanta expectació. Tu què penses?
Home, penso que estaria molt bé. Jo penso que està bé que et faci de tot, no? En aquest cas, la complexitat està, diguem-ne, en que tenim ahí un tall històric molt important, perquè, diguem-ne, que la sèrie vam acabar de doblar-la en el seu moment sobre l'any 92.
95 seria, no? Sí, se deixa d'emetre el 95.
Emetre, però possiblement nosaltres l'acabem de doblar abans d'això. Saps? Si no, el 92, a millor el 93 o el 94. Suposo. Estem parlant de 22 anys, pràcticament. A mi, la diferència, clar...
Tenim ara un antecedent recent, que és el d'esta pel·lícula que s'ha fet per el crowdfunding.
Sí, este l'hem pogut fer. Molt bé, no? A partir d'ací, no sabem... Naturalment, hauríem de fer la resta de produccions que hi hagi, com a poc. No?
Exacte.
I estaria molt bé. I a més tindrem l'ajuda dels fans de la sèrie. Exacte. Per tant, diguem-ne que presència social, no, en tindrem absolutament, això sí. Però farem això i moltes més coses.
Sí, per descomptar.
Sí, però per a tancar i continuar tenint el doblatge de Bola de Drac, que al final és el tema recurrent,
sí.
Els capítols que no s'emeteren de la saga de Boo, això s'arribaran a doblar-se, no?
Això, qui t'ho diria millor que ningú, serien els fans, justament, perquè ells porten el control de tot això. És a dir, nosaltres, en definitiva, fèiem la faena allí, no? I ens arribava, avui, este capítol o tants capítols per a fer en esta setmana o en estos 15 dies, i nosaltres els fèiem. Per tant, diguem-ne que, i quan no estaven aquests capítols, venien d'una altra sèrie o del que fora, no? però els fans sí que porten aquest control.
Jo que en conec uns quants de... Bé, perquè jo sóc fan, però conec fanàtics absoluts.
Sí, sí, sí.
I el que em consta per ells és que sí que hi havia un actor ja assignat per al personatge de Boo, que era este Borja, com era? Este que feia també Astèrix, amb el cognom al cap. Era Borja alguna cosa.
Sí, 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 sí. Edu Borja.
Ah, exacte, crec que era Edu Borja. Sí. I alguna cosa s'arribaria a fer, però clar, després està el tema dels àudios que s'han trobat, que moltes voltes, com no està l'original, són de VHS directament, n'hi ha cintes que s'han tirat, o sigui, n'hi ha hagut una pèrdua de un patrimoni que és de tots els valencians, per desgràcia.
Sí, s'hauria de fer una mica d'arqueologia, segurament, per ahir, però vaja, però jo crec que sí que se podia extraure molt, no? I sobretot això, refer el que no estiga fet o acabar de fer la sèrie i fer els nous capítols o les noves, diguem-ne, pel·lícules que s'han fet a partir de recentment, no? Després de la Batalla dels Déus, que n'hi havia alguna altra, no?
Sí, està la Resurrecció del Freezer.
Efectivament, sí, no? Per tant, diguem això s'hauria de fer ja, no? Estaria bé.
Molt bé, doncs en aquestes reflexions, no, de futur per a la ja naixent Corporació Valenciana de Mitjans Audiovisuals, podem deixar l'entrevista. Francesc, un plaer estar amb tu.
Un plaer, gràcies a vosaltres.
I res més, esperem que les pròximes entrevistes de la represa siguin tan interessants com esta.
Molt bé,